Ja, primera notícia, no tinc xarxes socials i no m'havia enterat d'això, però bueno, suposo que cadascú té els seus motius. Com ho vaig viure? Al final l'entrenador volia un altre perfil i tot el que hagi passat entre ells doncs no en tinc ni idea. Ja et dic, primera notícia ara, la que m'acabes de comentar, però bueno, està clar que Raúl va portar moltíssim en l'època de Vicente, tenien molt bon feeling, molt bona relació. En el moment en què marxa Vicente, pues, ve un altre entrenador i si t'encaixa o no t'encaixa, doncs al final està clar que no hauria de ser agradable pels dos.
I m'aturo també, Sergi, per acabar amb Joan Garcia. Tu vas viure el seu adeu. No sé si preguntar-te si t'esperaves que acabés al Barça. Com ho vas viure tot plegat?
Bueno, crec que és complicat parlar d'això. Al final també ha sigut desagradable per ell, desagradable per l'afició, perquè ningú s'ho esperava després del nivell que va mostrar i per lo... Bueno, per com es va donar tot, no? Llavors, com ho vas viure? Pues, evidentment, desagradable per tots, per totes les parts. Llavors, bueno, al final, mira, és el futbol, decisions que es prenen amb la conseqüència que comporta i al final, mira, ja ha pres aquesta decisió i només ell pot saber el que ha decidit.
Molt bé, doncs Sergi Gómez, jugador de l'Espanyol fins fa unes setmanes, capità del conjunt perico, al Maresme esperant ofertes, si algun club està sentint aquesta conversa que el truqui, que està al mercat al bo del Sergi Gómez. Sergi, gràcies per atendre'ns, per ajudar-nos a entendre doncs, la pretemporada perica i molta sort en el futur. Et seguirem.
Moltíssimes gràcies, una forta abraçada. Que vagi molt bé.
Vuit i dos minuts gairebé de la vespre. Sergi Molero, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Camps.
Tu ets de tots els equips catalans, com a treballador de Catalunya Ràdio.
Efectivament.
Això és així. Tots som de tots els equips catalans.
Que llavors, els equips catalans guanyin.
Sí. Et pregunto, Sergi, que sé que ets home que vius les coses a flor de pell. Com vas viure l'adeu de Joan Garcia de l'Espanyol i el canvi cap al Barça?
Vaig veure que és una transició que els aficionats al futbol, aquells que ho són de veritat, han de viure amb normalitat.
Caram, tu. Això et ve de les èpoques d'Anglaterra. T'has fet un gentleman.
Efectivament. S'ha d'acceptar, s'ha d'assumir, som adults, endavant. I a disfrutar del joc.
Molt bé,
com
doncs.
Jo disfruto cada setmana del joc.
I tant. Cada dia fas maratons de partits a casa.
Efectivament,
que tens la família,
no puc parar, ja ho saps.
Per on passa, Sergi, l'actualitat informativa a aquesta hora?
Doncs tenim una onada de calor a les portes, amb també risc d'incendi a diferents comarques del país. A partir d'aquesta mitjanit s'activarà el nivell 3 del Pla Alfa, en parlarem d'això, però també de les xifres econòmiques que ens deixa la jornada amb un rècord d'ocupació a Catalunya que continua per sobre dels 3,9 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Per contra, el juliol ha pujat l'atur per la fi de contractes al sector de l'educació. Explicarem aquest contrast de xifres, aquesta aparent contradicció al Catalunya Vespre. Precisament amb la calor, obrirem més el ventilador i l'aire condicionat. Doncs bé, un de cada quatre espanyols va canviar de comercialitzadora d'electricitat l'any passat, segons la Comissió del Mercat de la Competència. Els usuaris busquen millors preus i més control del consum, però des de l'entitat de defensa dels consumidors Facua fan un advertiment. Diuen que hi ha trucades spam de companyies que fan ofertes enganyoses i que, per tant, aprofiten aquesta voluntat de canviar de companyia per captar nous clients i, doncs això, aixecar-los la camisa. També parlarem de la contaminació per plàstics, que cada cop preocupa més el món, perquè un 75% dels components dels plàstics no han estat mai avaluats pel que fa al risc que suposen per a la salut. Ho diu un article que publica la revista The Lancet i que firma un grup internacional de científics, segons els quals el cost derivat de les malalties associades als plàstics és d'un bilió amb B alta i mig de dòlars cada any. I de l'actualitat internacional, també un titular destacat, prop de 600 antics responsables de la seguretat d'Israel, inclosos els serveis secrets i l'exèrcit, demanen a Donald Trump que pressioni Benjamin Netanyahu perquè aturi la guerra a Gaza.
Doncs més informació a partir de 2 de 9 amb el Sergi Molero, a Catalunya Vespre, a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Pop-up Vespre.
A veure, Biel, què hem fet fins ara al Tot Costa de Catalunya Ràdio? Què podran recuperar els oients d'aquí pocs minuts a l'app i al web de l'emissora?
Doncs moltes coses. A veure, hem analitzat la victòria d'avui del Barça al camp del Tegu per 0-5 amb Roger Bussà des de Corea, que ens ha explicat que el Barça fa una valoració molt positiva d'aquesta gira, que Cubarsí està bé, que només té un cop al genoll i que Flick els ha donat 2 dies de festa. Amb l'Àlex Dalmas hem analitzat alguns aspectes més tàctics, més tècnics d'aquesta gira, no? Una gira que ha dit que és com les d'abans, que Joan Garcia, Valde, Lamine i Rafinha Rafinha són intocables per Flick, i Keitor Ford queda assenyalat també que l'interior dret té una nova funció en aquest Barça i que hem d'estar molt atents al paper que pugui tenir Gavi. Amb Anaïs Martí i Carlos Monfort hem analitzat la situació d'Iñaki Peña, l'únic porter a hores d'ara inscrit que possiblement hagi de ser titular en el partit primer partit de Lliga contra el Mallorca i que no ha tingut ni un minut en aquesta gira asiàtica. L'Anaïs també ha assenyalat a Rashford com un possible nou, com un possible relleu de Lewandowski. El Carlos ha dit que no entén els preus del Gamper, no?, del dia 10 d'agost, en aquest Gamper que jugarà el Barça contra el Como. L'Eduard Solà ens ha explicat que el Girona estan molt satisfets amb el paper de Joel Roca, que va fer un golaç ahir, sí, en aquest partit del trofeu Costa Brava contra els Wolves, i que estan pendents de les sortides de Miguel i de Valeri i de l'arribada del central Reis, que pot arribar cedit pel City. I hem parlat també amb Sergi Gómez, l'acabem d'escoltar, exjugador de l'Espanyol, ara sense equip, tot i que diu que potser aviat sabrem alguna cosa del seu futur, i que la pretemporada de l'Espanyol, diu, és molt il·lusionant i fa pensar que aquesta pot ser una molt bona temporada.
Gràcies, Biel. Passen 6 minuts de les 8, fem una petita pausa i de seguida tornem per rematar el bloc futbol amb el Madrid, que avui ha tornat a la feina, la pretemporada. Ha iniciat la feina l'equip de Xavi Alonso. I després parlarem amb Jordi Torres, mànager del Barça de Futbol Sala, i també amb Esther Guerrero, que ahir va ser campiona dels 1.500 al Campionat d'Espanya d'atletisme disputat a Tarragona. Tot plegat fins a 8:45.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3K.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3K.
On farà 6 actes aquí.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Viu un estiu que val per 3 a 3Cat. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
3Cat, m'agrades tant.
Tot Costa, amb Sergi Camps. You know I got your number
all night. 8:18 minuts, Tot Costa, Catalunya Ràdio, fins a 8:45 del vespre. Aquest matí els jugadors del Madrid han passat la revisió mèdica i aquesta tarda vespre estan fent la primera sessió d'entrenament. Ana Martínez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, l'equip ha començat més tard després de jugar al Mundial de Clubs i quedar eliminat a les semifinals contra el PSG de Luis Enrique, i ara Xavi Alonso es troba amb el repte de tenir l'equip a punt, concretament en 15 dies per afrontar el primer partit de Lliga al Sadar, al camp de l'Osasuna. El cas és que el club blanc va demanar ajornar el primer partit de Lliga per poder tenir més temps de pretemporada, però el comitè de federació ho va desestimar, tot i que l'equip navarrès es va mostrar obert a canviar-ho. Penseu que el 9 de juliol de Madrid el Madrid va caure eliminat contra el PSG, el 10 vola cap a casa des de Nova Jersey i avui, 4 d'agost, comença la pretemporada. És a dir que les 3 setmanes de descans estipulades per normes sí que es compleixen, però d'avui fins al 19 d'agost hi ha 2 setmanes justes i això és el que es queixa l'equip.
De partits amistosos, doncs, només en jugarà un i serà contra el Tirol austríac dimarts que ve, 12 d'agost.
Aquí és on Xavi Alonso podrà posar a prova la seva plantilla i tindrà disponibles alguns dels seus nous fitxatges, entre els quals Dean Housen, Alexander Arnold, que els dos van jugar al Mundial de Clubs, i Álvaro Carreras, qui encara no tindrà disponible el basc, que és l'argentí Franco Mastantuono, que encara no té la majoria d'edat i s'estrenarà a partir del dia 14, que és quan complirà els 18 anys per precaució davant les normes de la FIFA. Actualment el Madrid té diversos jugadors lesionats, com Endrick, Bellingham, Alaba i Mendy, però també recupera jugadors importants, com Dani Carvajal, Camavinga o Militao, que tots tres surten de lesions llargues.
D'altra banda, en els últims dies, en l'àmbit madridista, s'està debatent sobre qui portarà el dorsal nou, no només com a números, sinó sobre qui carregarà amb el simbolisme del que significa el número 9 al Bernabéu i, tàcticament, qui farà de nou a dins del camp.
Sí, el debat gira entorn al brasiler Endrick i Gonzalo García, perquè fins ara el 9 el duia Mbappé, però ara ja el llueix el 10. El jove Gonzalo García va saber aprofitar molt bé la lesió d'Endrick al Mundial de Clubs i va acabar sent bota d'or del campionat. En el cas de l'Endrick no acaba de despuntar del tot i aquesta temporada pot ser decisiva per ell per poder-se fer-se un lloc a l'equip. A tot això també hi ha un paper clau amb una possible venda de Rodrigo, que tot i que el jugador no vol marxar, alliberaria una mica la seva posició i obriria camí a aquests dos jugadors. I finalment, al mig del camp, Xavi Alonso també tindrà feina a l'hora de repartir minuts, i més amb l'arribada de Mastantuono, perquè la competència és àmplia i Dani Ceballos, per exemple, està descontent amb el seu rol a la plantilla.
Gràcies, Anna. A veure, Carlos, aquest Madrid amb Mbappé 2.0, segona temporada. Què n'esperes tu de Xavi Alonso també arribant a la banqueta blanca?
A veure, crec que és impossible fer-ho pitjor.
Caram, el no? titular és de Mourinho.
Crec, pel que hem vist al Mundial de Clubs, a més demanes no, a traçar aquesta jornada inicial, aquesta jornada número 1 de Lliga, i jugues un amistós contra el Tirol, que si tinc entès s'han de desplaçar, em sembla que no és a Madrid, òbviament. I mirant les incorporacions, no? Abans d'entrar estava mirant el que s'han gastat, 62 milions i mig per Hoysen, 10 milions que van ser anticipats, perquè és un fitxatge gratis, però per Trent Alexander-Arnold, més de 50 milions per Mastantuono, que en total són 167,5 milions d'euros. Per tant, espero que la cosa vagi bé, perquè si ho fa malament gastant 167 milions i mig, ens hauríem de preocupar.
Anaïs?
Sí, està molt bé tot aquest repàs que has fet, però hi ha el mig centre? On està el substitut de Toni Kroos, no? Que era una mica la figura aquesta
clau
que faltava de fa dues temporades i que era una mica la peça que ho feia funcionar.
Diuen que volen reinventar Guller, no?
Sí, que facin el que vulguin. També van intentar... La realitat és que van intentar fitxar Rodri i Azubimenti i tots dos els hi han dit que no i que aquesta posició doncs no està coberta i és com la gran assignatura pendent que té aquest Madrid. Així que està molt bé tots aquests reforços. A mi també em sembla surrealista això de la pretemporada, en el sentit de tu ja has tingut el Mundial de Clubs per fer la teva pròpia pretemporada i per fer les teves provatures i per fer els teus experiments. És veritat que els dos nous se li van lesionar en el partit contra el PSG i que va ser un Madrid molt similar al que s'havia vist amb Ancelotti, però bé... La normativa et diu que has de tenir 3 setmanes de descans i això s'ha complert. Les pretemporades aquí ja, doncs, ja és una altra història.
Com és una
història.
Pretemporada d'un partit, no? Realment la pretemporada és el que diu l'Anaïs. Sí, sí. Ja és el Mundial de Clubs, però jugar un partit a més contra el Tirol, que tampoc crec que et serveix
en
molt
per
exercir.
En dues setmanes, clar. Aquí
tampoc
ja tens...
li ha servit el Barça contra el Daeu, no?
Els estem donant l'argument en safata al Madrid per dir perquè els primers partits, si no acaben d'encaixar, perquè és, no? I tot se centrarà en la pretemporada, però obliden, doncs, això, que ja es van reforçar per jugar un Mundial de Clubs i que ja hi havia un entrenador nou amb més o menys dies i partits per poder fer una primera prova de veure com vol que jugui el seu Madrid.
Doncs mira, pitjor per ells i millor pel Barça.
Sens dubte.
Carlos Monfort, Anaïs Martí, gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda de dilluns. Ens sentim la setmana que ve.
Que vagi bé.
Tanquem el futbol i obrim el futbol sala.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
A veure, Joan Fitó avui ha començat a caminar al Barça de Futbol Sala i hem pogut sentir l'entrenador, el nou entrenador, Javi Rodríguez.
Sí, la principal novetat d'aquest Barça de Futbol Sala, que ha incorporat 3 futbolistes, Pol Pacheco, Luciano Gauna i el retorn de Neguinho, millor jugador de l'última Champions. I, com dius, avui primeres paraules de Javi Rodríguez, el nou tècnic del Barça, il·lusionat, com no pot ser d'una altra manera, amb el seu retorn al Palau Blaugrana.
Bueno, totalmente diferente, ¿no? Las sensaciones son las mismas, muchas emociones de volver aquí otra vez. Y ya te digo, muy contento, muy feliz de esta oportunidad que se me da para poder dirigir al primer equipo del Barça. Volver al Barça, como te he dicho, como primer entrenador es algo muy, muy grande que te puede pasar y es una oportunidad que no hay que desaprovecharla.
Avui ha començat la pretemporada del Barça de Futbol Sala, deia, amb una secció blaugrana amb canvis a la banqueta i també el vestidor. I a aquesta hora tenim en directe el mànager de la secció, el Jordi Torres. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Heu començat avui la pretemporada. Sensacions el primer dia?
Bueno, pues sempre positives, amb ganes, no? Quan arriba un a l'inici de temporada, he deixat tot el que ha passat, i sobretot il·lusionat per el que ve. I jo crec, bueno, així he vist a l'equip i, bueno, primera parada, com diem, Andorra, que ens anirà molt bé a fer 3 dies aquí tot l'equip junt.
Hi ha un canvi de cicle a la secció del Barça de Futbol Sala. Comencem per la banqueta. Tino Pérez ha marxat després d'un any en blanc. Arriba Javi Rodríguez. I ara, Jordi, a veure si m'ho expliques, això. Si no m'erro, tu eres partidari que Tino Pérez seguís i sempre ha circulat que tu volies Tino a la banqueta i que Javi Rodríguez era l'aposta de la presidència. Això és així?
Bueno, primer de tot, tinc que dir que jo està clar que Tino Pérez, quan va acabar la temporada, sabíem que podia passar moltes coses. D'un inici, quan em veu trucar, jo vaig dir, a dia d'avui Tino és entrenador. Però al final, en aquest club, no sóc jo ni que mana, ni que decideix, sí que amb la meva parcel·la, però quan hi ha un any en blanc en una de les seccions, doncs normal que la junta directiva i responsables que estan per sobre meu es faci una reunió i es valori la situació. I en aquesta valoració es va dir que, bueno, Tino doncs no era de la confiança per començar un nou projecte dins de la secció amb els canvis que hi havia. Dit això, doncs es van valorar 6 noms i és cert que Javi Rodríguez és un nom que ve des de dalt, des de presidència, junta directiva. És així i no tinc cap problema en dir-ho, però és que ja fa temps que el seu nom rutlla per aquí i és un nom que finalment doncs, ha sortit, es va valorar i així ha sigut, simplement.
I a tu et convenç aquest nom?
Sí, i tant. Sí, aquí a mi qualsevol nom em convenç. Sempre he dit que no és que sigui una prioritat, ¿vale? De la meva mentalitat o la meva manera de ser, sempre ha estat a sobre. ¿Vale? Això sempre ho he dit en les entrevistes anteriors, des de que vaig agafar aquest càrrec quan estava amb Jesús Velasco, després amb Tino Pérez, sempre ha posat el meu nom o altres noms sobre la taula i així ha sigut. I en aquest cas doncs es va valorar des de dalt, des de presidència, com bé dieu, junta directiva, passant per mi i ja està, i es va tirar endavant.
Saps, Jordi, que a banda del seu paper com a entrenador, és un jugador, és un personatge que il·lusiona també el Palau per la seva etapa de jugador. Per tant, suposo que aquesta connexió amb la graderia també és un factor a tenir en compte.
I tant, i tant. Sí, per això està aquí, també. Una de les coses, la gent es creu, no, és que no és una decisió de Jordi Torres, no és una decisió d'ell, ell no compta amb ell. Crec que aquí ja la gent ho entén malament, Segurament no és que hagi sigut per mi, dins dels anys anteriors, una prioritat simplement per l'experiència, simplement per la seva manera de veure, perquè completament amb altres entrenadors de noms com eren Tino Pérez o Jesús Velasco, està clar que no hi havia discussió cap alguna, no? Però en aquest cas, un cop arriba, tots sabem de com és Javi. Javi i jo tenim molta amistat des de fa molt temps, sempre ens diem les coses, sempre hem parlat abans, durant, sabent ell que jo podia decidir de que vingués o no. Amb ell no tinc cap problema i sé de lo capaç que és. I una de les coses bones és que té aquest, com diria gent, guanyador, molt competitiu i segurament que farà que tots els nostres jugadors ja tinguin aquesta presència al camp, no?
I amb aquesta bona relació que teniu i el valores també com a entrenador, com és que el Javi Rodríguez no és la teva aposta?
No és que no sigui la meva aposta, ho acabo de dir i crec que, com sempre, esteu buscant alguna cosa de que no sigui la meva aposta. Jo he parlat amb ell, ell sap des d'un inici el perquè no vaig escollir amb ell des de que vaig accedir, ell ho hem parlat, ell ho ha entès, ho entendrà i no hi ha hagut cap problema. Sempre he dit que aquest equip necessita gent amb experiència, necessita gent que sàpiga i entengui com funciona la gestió dels equips, del joc, que tingui una metodologia atractiva, i no podem dir que Jesús Velasco o Tino Pérez són més o menys que l'actual entrenador Javi Rodríguez. Això no vol dir que Javi ara no tingui aquesta experiència. Ell ve perquè realment hi ha una aposta de fa temps que estava sobre la taula, des de dalt s'ha valorat que ha sigut així, doncs així és, cap problema.
Doncs crec que aquesta qüestió queda molt clara, Jordi. Baixem a la pista. Et pregunto què pot aportar o en què pot canviar, millor dit, el Barça de Javi Rodríguez en respecte al Barça de Tino Pérez. En què pot millorar?
Bueno, primer de tot, perquè coneixem Javi, no s'ha d'explicar a on ve, quin club és, quin objectiu clar què significa portar aquesta samarreta, què significa guanyar o perdre amb aquesta samarreta. Inculcar això ja simplement als jugadors ja és important. Després els jugadors no poden dir quin és millor o pitjor entrenador perquè venen d'una temporada nefasta, on ells no han estat ni al 50%, per això els van anar com va anar també. No sol és culpa de Tino Pérez, que ja no està aquí, sinó que aquí vam ser tots i vam estar a un nivell nefast. I ara això dona un canvi radical. Primer, perquè l'entrenador ve de confiança des del president i junta directiva, i els jugadors això ja ho saben, des d'una entrada. Segon, venim d'un any molt complicat, venim d'un any dur, que no s'han guanyat títols i estàs en un club que és una obligació guanyar-los. I tercer, per guanyar-los, el que s'ha de crear és un equip, un bloc, i anar tots a una, no? És cert que també han marxat jugadors que tenien molt de pes, és cert que venen jugadors nous amb molta mentalitat guanyadora, competitiva, però sobretot joves i amb ganes, no? I jo crec que hem reunit un equip, un bloc molt competitiu, doncs, per afrontar el que ve, que és molt maco.
Ara ho deies, canvis també al vestidor, marxen Diego, importantíssim jugador durant els últims anys, Khalid, Sergio Lozano, el capità que retira, arriben Pol Pacheco, Luciano Gauna i Neguinho. Esteu contents amb la plantilla que teniu?
Bueno, personalment, tinc que dir que sí, i molt, i molt. Avui en dia, jugadors referents com els que marxen, que van marxar Ferrao, Sergio Lozano o Diego, costa trobar. És que no n'hi ha al mercat d'aquests trossos de jugador com veig aquestes llegendes, costa molt trobar. Si no, crec que els tindríem aquí. Però sobretot estem satisfets dels jugadors que tenim a dia d'avui actualment. Una plantilla molt completa en totes les posicions. És més, jo crec que més llarga del que realment al nou entrenador li agradaria, però vist una mica el calendari, com estem, què en juguem, que és molt... Hi ha un europeu pel mig, hi ha una Copa Amèrica pel mig, això fa que una plantilla llarga és més positiva, no? Però la plantilla que tenim a dia d'avui segurament és de les millors del món, però això no vol dir que et doni títols, eh? Aquí sol val treballar, com he dit, intentar que en aquest nou projecte a l'equip sigui un bloc, treballem tots el mateix i la qualitat després decidirà. Però jo crec que el primordial és que des de l'entrenador fins a la persona material anem tots a una.
Neguinho potser és el gran fitxatge d'aquest any, Jordi, és l'MVP de la Champions. Suposo que ve també per liderar l'equip, no?
I tant, i tant. Bueno, ja no vam poder fer-ho l'any passat, perquè al final econòmicament no podíem arribar a pagar la clàusula que tenia. Vaig intentar avançar-me altres clubs que sí que ho podien fer, ell volia venir aquí sí o sí, i és un jugador molt potent que ajudarà els altres a ser millors. No sol és el que fa el dia dels partits, sinó com entrena, no? I això és molt positiu.
Uh-huh. Pel que fa als objectius de la temporada, us marqueu títol sí o sí, o com em deies tu abans, que potser cal pensar també en construir un bloc i potser aquest projecte és més a llarg termini?
A mi les transicions em costa fer-ho, i més amb l'equip que tenim. L'any passat jo ho veia també com una transició i vam estar a punt. Aquest any està clar que els objectius, com diem, estem al Barça i hem de guanyar títols, et diré, sí. Però per guanyar-los, ara toca veure una mica aquest canvi de cicle. Ara sí que el tenim aquí, perquè tots aquests jugadors que parlàvem, que han marcat una referència aquí i que han sigut molt importants, no estan, i ara tots han d'agafar aquell rol de liderar aquest equip conjuntament amb l'entrenador. Així que no m'amago, tinc que dir que hem de guanyar títols. No sé com anirà la temporada, això està clar, però per guanyar títols hem de fer i crear el que dic, un equip i un bloc. A partir d'aquí, veurem.
Molt bé, doncs Jordi Torres, mànager de la secció del Barça Futbol Sala, sempre parlant clar i català el Jordi, és d'agrair que parlis amb aquesta claredat. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta nova temporada que avui comença. Gràcies, Jordi.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. 6 minuts i dos quarts de nou. Ahir Esther Guerrero va quedar campiona dels 1.500 en el Campionat d'Espanya que es va fer a Tarragona. Va guanyar clarament la final tot just quan queden poques setmanes pel Mundial de Tòquio. Esther Guerrero, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ahir victòria incontestable al Campionat d'Espanya als 1.500, 4 minuts, 12 segons, 53 centèsimes. Sobretot Esther, amb uns últims metres brutals, victòria amb autoritat.
Sí, jo crec que vaig guanyar per més diferència de la que m'esperava. Bueno, un dels objectius d'aquesta temporada era aquest Campionat d'Espanya. I res, doncs molt contenta del resultat, amb dos rivals, bueno, amb 12 rivals molt bones, però sobretot dos rivals amb un currículum internacional molt potent, que això doncs dona més valor a la victòria d'ahir.
Sisè Campionat d'Espanya dels 1.500 al teu palmarès, també en tens 4 en els 800 metres. Realment el palmarès fa molta patxoca, Esther.
Gràcies.
No sé si tu quan el mires, no sé si el mires sovint, dius, mira, escolta, estic fent bona feina amb la meva carrera.
Mira, al final, doncs, com a esportista, en el que em centro és en el dia a dia, en temporada a temporada, i al final, doncs, aquest currículum és una cosa de que s'ha anat sumant anys de treball i anys de constància, i la veritat és que com que encara no estic en la fase de dir adéu a la meva vida atlètica, doncs no m'he posat ni a repassar el que he aconseguit, ni a mirar, doncs, ni a comparar-me amb ningú més.
Ara que treus el tema, 35 anys, dius que no li veus al final a la teva vida atlètica d'esportista, és a dir, tenim Esther Guerrero per estona?
Bueno, això és una cosa que al final, doncs, com tot esportista, tinguis l'edat que tinguis, al final crec que el que et frena, doncs, o el que fa que s'aturi la teva carrera esportiva és les ganes, els resultats i l'energia que tingui el teu cos. Per tant, jo, de moment, doncs, l'any passat vaig obtenir els meus millors resultats internacionals. Aquest any estic millorant les meves marques. Llavors arribaré, doncs, fins on el cos em permeti i fins on la ment també, doncs, vulgui arribar.
Suposo que el cos i la ment canvien de la vintena a la trentena, Esther. Tu quina creus que és més completa, l'Esther dels 20 anys o la dels 30?
Bueno, per començar, jo vaig començar a entrenar tard, jo vaig començar a entrenar amb 22 anys, llavors ha canviat moltíssim. Però, lògicament, doncs, el fet de tot el treball acumulat, de l'experiència, doncs, lògicament, ara estic en el meu millor moment, ho estava també l'any passat, i jo crec que això és el que em fa estar seguint, doncs, a l'elit i seguint tinguent ganes de competir.
I ara toca Mundial a Tòquio, al setembre, i venim d'un mes de març on vas fer novena a la final del Campionat del Món Indoor a Nanjing. Per tant, arribes a Tòquio en un grandíssim moment.
Sí, a veure, per Tòquio queden 6 setmanes, encara queda molt, però jo estic amb ganes de preparar-lo bé, d'arribar allà amb predisposició de lluitar per passar de rondes, i al final, doncs, en un Mundial jo no soc de les favorites, jo estic una mica supeditada al que passa la meva sèrie, a quines siguin les meves rivals, a com es doni la situació de cursa. I llavors jo el que he de fer, doncs, és arribar preparada per intentar, doncs, ser el màxim competitiva possible, però en un escenari internacional, doncs, ja et dic, és tot molt difícil i cada fase, doncs, serà un èxit.
I la gran pregunta per qualsevol atleta, tens 35 anys, ara ho dèiem, hi ha Jocs Olímpics a Los Angeles el 28, i arribem?
Això s'haurà de veure temps al temps. L'any passat ja deia que no seguiria aquesta temporada, aquí estic, llavors no sé què passarà l'any que ve, no sé què passarà l'altre, ni d'aquí quatre, però jo crec que el més important és que em deixi portar per això, per els meus resultats, per les meves sensacions, i ja veurem si hi arribo.
Molt bé, doncs, Esther Guerrero, 35 anys, de Banyoles, ahir campiona dels 1.500 al Campionat d'Espanya que es va fer a Tarragona. Gràcies per atendre'ns i molta sort en el futur.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
2 minuts i rematem el Tot Costa d'avui dilluns. A veure, Fitó, en bàsquet, tot apunta que tornarà al Palau un nom conegut. El Baxi Manresa segueix reforçant-se i doble fitxatge del Girona.
A veure, per parts. Segons apunta Xema de Lucas, el Barça ha tancat el retorn al Palau de Yusufa Fall. És un cas estrany, el de Yusufa Fall, perquè el 30 de juny, comunicat oficial del Barça, gràcies i molta sort, Yusufa. Sí. Se li va acabar el contracte, sí, sí. Van agrair la feina de Yusufa Fall, doncs, en aquest procés, el Barça ha buscat un 4 i mig, vam parlar de Chemes i Metu, també de Joan Macondú. No han arribat cap d'aquests dos jugadors, per tant, el Barça aposta pel retorn de Yusufa Fall aquesta temporada, 33 partits a l'ACB, 5,8 punts i 4,2 rebots en poc més de 13 minuts. Serà el tercer pivot després de Vesely i de Billy Hernández.
Al Manresa arriba Alfonso Plamer.
Sí, una escorta de Puerto Rico, de 27 anys, que signa per una temporada i que l'any passat va jugar a l'Ulm alemany i també ha jugat a París i a la G-League.
Molt bé, i dos fitxatges al Girona, un al masculí i un al femení.
Sí, José Ignacio Vildosa, en aquest cas al masculí, va ser de 29 anys argentí, que signa per una temporada, ve de jugar a Boca Juniors, ha sigut millor jugador de la Lliga Argentina l'última temporada. En el cas del femení, arriba Laura Quevedo, amb experiència a la Lliga Femenina, ha jugat a Estudiantes i ha jugat a Salamanca, per tant, fitxatge de garanties pel Girona.
Gràcies, Fito, i també els altres companys de la redacció, l'Anna Martínez, el Biel Cadilla i el Bernat Soler, el Salva Pou al muntatge musical, a la gent d'Esport 3 de la realització televisiva, també a la Júlia Paricio i a la Glòria Vallejo al control central i al Nil Villa a la producció. A veure, Joan Luigi Buffon. El Roger Bosà torna cap a casa. Diu que el menjar coreà no li ha agradat. Què pot menjar a casa nostra?
A menjar-li patatines, Coca-Cola, Sprite, Orange Juice...